l'Info Migdia.
Salutacions i bona tarda. Quatre dotacions dels bombers han treballat aquest matí a primera hora en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat al quart pis d'un edifici situat al carrer Puig de Popa Nou de Calella, concretament als apartaments Codina. Segons els bombers de la Generalitat, el foc s'ha produït al quadre elèctric de l'habitatge cremant l'armari que el tapa. La resta del pis s'ha vist afectat només pel fum i la calor. A l'habitatge hi viu una dona que en el moment del foc no hi era, en el moment de l'incendi no hi era. L'incendi s'ha declarat cap a 8:45 del matí. Fins al lloc dels fets també s'han desplaçat dues patrulles de Mossos d'Esquadra, la policia local i dues ambulàncies del SEM. I el Consell Nacional d'Iniciativa per Catalunya Verds ha avalat repetir la candidatura d'En Comú Podem per les properes eleccions del 26 de juny i ha ratificat els noms dels ecosocialistes que formaran part d'aquesta llista que aglutina diverses formacions d'esquerra com Barcelona En Comú, Iniciativa per Catalunya Verds, Podem, Esquerra Unida i Alternativa i també Equo. Ens amplia la informació Oriol Leo.
Un objectiu que la formació es marca com a interessant és que En Comú Podem, amb Xavier Domènech al capdavant, aconsegueixi un grup propi al Congrés dels Diputats a Madrid i per això la candidatura de cara al 26J contempla alguna petita variació, enfocada justament a evitar reticències de la cambra baixa a donar un grup propi a En Comú Podem. Al Congrés Nacional d'Iniciativa per Catalunya Verds hi ha assistit el regidor de la formació a Calella, Sebastià Tejada. Per ell, el principal repte és assolir un govern del canvi.
Van sortir molt satisfets de l'última convocatòria i ara, bueno, amb la lògica ambició, per primera vegada sortir com a favorit a Catalunya i tenim unes bones expectatives de poder encapçalar un govern de progrés a l'Estat, doncs sortim ambiciosos per la quantitat de reformes importants que s'han d'assolir i però també estem obligats a presentar-nos amb una certa modèstia perquè hem d'explicar a la ciutadania les dificultats per aconseguir-lo, sí.
En Comú Podem va ser la força més votada a Catalunya en els anteriors comicis espanyols i Tejada afirma que ara afrontaran la campanya conscients de les seves aspiracions reals de guanyar i encapçalar el futur govern de l'Estat. Al seu programa hi haurà una reforma fiscal que ens apropi als països del nord d'Europa, una contrarreforma laboral, la lluita contra les desigualtats i per recuperar els drets socials, reforçar l'educació i la sanitat pública i lluitar contra el canvi climàtic. Sebastià Tejada també ha exposat els punts del programa referents a Catalunya pels quals treballaran després del 26J.
Haurem de lluitar contra aquesta idea que el govern de Junts pel Sí i Convergència ha aconseguit ficar bastant en el cap de molts catalans de que tots els problemes són deguts a Madrid i això no és cert. El govern de la Generalitat té competències importants en el tema de l'IRPF, impost de successions i altres, normativa pròpia aplicable per la lluita contra els problemes derivats dels problemes hipotecaris i de la manca d'habitatge social. Té eines per lluitar contra la desigualtat i té possibilitats de revertir les polítiques socials tan regressives que ha posat en pràctica en els últims anys. I també no es pot escapar així de rosetes en temes com el trasbassament de l'Ebre, dient que és un tema de Madrid, no? Nosaltres tenim aquí el nostre propi problema amb el trasbassament Segarra-Garrigues, que també treu cabdal de l'Ebre.
Aquest cop, Iniciativa per Catalunya Verds no ha fet primàries i Josep Vendrell i Aina Vidal seran les dues persones de la formació que concorren a les eleccions en els primers llocs de la llista i que ja van ser escollits diputats el 20 de desembre.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocalellatv
El grup inestable Ceretana de Teatre de Puigcerdà amb l'obra 1714, 300 anys de setge ha estat el gran triomfador durant el lliurament dels premis del 42è concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella. Concretament, s'han dut el premi per votació popular, el millor muntatge, el segon i tercer millors actors de repartiment i el segon ex aequo a la millor actriu de repartiment. També han recollit premi els membres del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar per l'obra L'home en qui somien les dones, el grup de teatre per anys de Sant Joan de Vilatorrada per l'obra No et vesteixis per sopar, Acte 4 de Granollers per l'obra Les noies del calendari i la Sala Cabanyes de Mataró per l'obra Joc de cartes. Durant el sopar de lliurament d'aquests premis, el president de Joventut Artística, Francesc Playà, ha recordat que l'entitat aposta per acostar el teatre als més joves de la ciutat.
És promocionar el teatre amateur, promocionar Calella i que la gent vingui al Teatre Orfeó. I per això utilitzem les xarxes socials per difondre el concurs i les nostres actuacions. També, i molt important, ho fem perquè volem tenir el nostre jovent tant quan més sigui possible propers al teatre. En definitiva, volem fer cultura, estem fent cultura i fem país.
En total s'han repartit 29 premis en diferents categories, com el millor muntatge, millor direcció, millor actor, millor actriu i millor actor i actriu de repartiment. Francesc Playà ha anunciat que la propera temporada els actors i actrius que visitin la ciutat, que participin d'aquest concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella, podran gaudir de nous vestuaris a l'Orfeó Calellenc.
Que per cert, la propera vegada que vingueu, us tindrem preparats, que ja toca, uns vestuaris remodelats. L'espai serà el mateix, però volem fer-li, només, una rentadeta de cara. Moltes gràcies, molta sort i fins l'any que ve.
Enguany han participat 10 companyies de teatre d'arreu de Catalunya al concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Centenars de persones ja han participat a la campanya Lliguem UE, ara que fa tot just una setmana que està en marxa. La iniciativa va començar a Calella i desenes de calellencs, petits i grans, s'han fet ja fotografies amb les mans lligades amb brides. Aquest és el símbol triat per Calella pels refugiats per denunciar de manera gràfica el maltracte que reben els refugiats de Síria quan arriben a les portes d'Europa i es troben la frontera tancada. De fotografies n'han arribat des del municipi de Ribes, a Madrid, també de l'associació Ribes va hacia Palestina, i n'han arribat de Barcelona i rodalies com Castelldefels, entre molts altres llocs, i des d'Idomeni, el grup català Charango, que s'ha unit també a la campanya Lliguem UE, a la qual s'han sumat també els integrants de Pallassos en Rebeldia. Dissabte, recordem-ho, a Barcelona i a 30 ciutats europees es va fer una manifestació en favor de dels refugiats. A la capital catalana va ser a la plaça Catalunya. La marxa va acabar a la seu de la Comissió Europea, on es reclama una resposta immediata a la situació d'emergència que pateixen els milers de refugiats. I aquest dilluns ha començat la 15a solidària de Calella. En total es fan 8 actes repartits en dues setmanes, des del 16 fins al 29 d'aquest mes de maig. Ens ho explica Aleix Duran.
El primer acte serà aquest dijous a la Sala Mozart amb Cinefòrum i la projecció del documental Syria Self Portrait, Aigües Platejades. Es farà a les 9 del vespre. Dissabte, 21 de maig al matí, es farà l'Hora del Conte amb el títol El Largo Sueño de Basundara, a càrrec de la Fundació Vicenç Ferrer. I dissabte a la tarda, a 4:45, es celebra el Sidral Solidari, una mostra d'entitats a l'aire lliure amb animació infantil, música en viu a càrrec de Debel Montes i la lectura del manifest de la 15a Solidària 2016. Es farà degustació i venda de productes de comerç just. I diumenge, a Ràdio Calella Televisió, emetrem la taula rodona per parlar sobre la crisi humanitària dels refugiats. Serà a les 12 del migdia. De cara a dilluns, dia 23, a les 6 de la tarda, a l'Espai Caixa es farà un taller de cafè de comerç just. I el dimecres 25, a l'aula d'extensió universitària, dedica la classe a la 15a solidària amb la xerrada La crisi dels refugiats a debat, a càrrec d'Enric Molist, de Creu Roja. El dissabte 28 de maig es farà una altra hora del conte solidària amb el conte de la serp, que és una història senegalesa. I la 15a solidària acabarà a les 9 de la nit del dissabte 29 de maig amb el sopar solidari Un mos pel món, on hi actuarà en directe el grup Fung Manchu.
Gràcies, Aleix. I des d'avui i fins a finals de mes també us oferirem cada dia entrevistes que ha fet el nostre company Oriol Leo amb diferents entitats que participen de la 15a solidària. Avui és la primera i avui l'Oriol ha parlat amb els membres de la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana.
Coneixem les entitats solidàries de Calella i avui ens toca conèixer a l'Agenda Llatinoamericana. Volem saber exactament què és aquesta publicació i ens ho explicarà el Jordi Planes. Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estem a la plaça de l'Església de Calella i avui volem conèixer, doncs, això que dèiem, aquesta publicació, l'Agenda Llatinoamericana. Comencem, si cas, pel principi. Què és l'Agenda Llatinoamericana, Jordi?
Mira, fa 25 anys que dos religiosos varen tenir el bon encert que quan se celebraven els 500 anys del mal anomenat Descobrimiento de América, l'any 1992, doncs varen crear una eina que donés veu a les víctimes que durant 500 anys se'ls havien mudit o canviat la història. Varen crear una eina que podia ser una agenda com un pretext, per ajudar a obrir els ulls, perquè fos una eina de rebel·lia davant les injustícies de la societat, una eina per crear pensament, i bueno, van trobar aquesta estratègia. Però només d'obrir la primera plana ja veurem que aquí diu que és el llibre llatinoamericà més difós cada any dins i fora del continent. Durant aquests 25 anys ha crescut, han nascut fills i s'ha fet mundial. L'agenda s'ha dita en 20 països, traduïda a 5 idiomes, entre ells l'anglès, i que, per tant, aquest missatge d'aquestes plumes que han escrit aquest llibre amb més de 40 articles, perquè aquest missatge, aquesta pedagogia arribi a tota la societat, fan falta pedagogies. I llavors s'han anat creant recursos pedagògics, mitjans audiovisuals, llibres, mapes, calendaris, contes, etc., precisament per oferir a la ciutadania doncs, tots aquests mitjans per ajudar a pensar, a obrir pensaments, a obrir debat i descobrir els perquès. Per què aquest món funciona com funciona i no funciona d'una altra manera. Hi ha unes causes.
I això és el que explica l'agenda latinoamericana, però amb quin format? És a dir, això és una agenda.
Sí.
I la podem utilitzar per al nostre dia a dia per anar apuntant les nostres
també,
coses, no?
Sí, com a agenda també serveix per apuntar. Però vol tenir bàsicament tres funcions. Agenda, llibre i eina de lluita. Com a agenda es pot utilitzar per anar apuntant cada dia, serveixi de recordatori, la data, el que sigui. Llavors, contemplem unes efemèrides que la història ens ha mudit. Ens recorda l'aniversari del Che, l'aniversari de Monsenyor Romero, aniversaris de Camilo Torres, personatges de la història, llatinoamericans, però també mundials, i que ens sembla que això és bo, que cada dia ens recordin unes efemèrides històriques que els llibres d'història a vegades han oblidat o han emmudit. També hi trobem a dintre concursos, hi ha uns concursos literaris, a la qual es don a participar a tothom que vol en aquests concursos. Per tant, des del seu naixement, com deia, fa 25 anys, fins ara, molts pobles de Catalunya, moltes ciutats, ajuntaments inclús, l'han fet seu aquest missatge. I en el cas de Calella en concret, cada any, a més, participen en una branca de la campanya que en diem d'anada i de tornada. I anada i tornada vol dir que sí que té uns orígens llatinoamericans, però que actualment ja s'ha mundialitzat, vocació mundial. Per tant, aquesta anada i tornada hi ha una relació concretament amb el poble cubà. I per tant, hi ha un contacte permanent, una relació permanent, precisament des de Calella a Cuba. I això és molt important.
I tant. I què estableix aquesta relació? És a dir, quin és el contacte que hi tenim amb el poble cubà?
Bé, doncs, resulta que aquí a Calella doncs, hi ha una família que és d'origen cubà i ella, aquesta família es cuida molt d'aquesta relació de fer de pont. I això crec que és molt important. És a dir, que la cultura d'altres països la puguem intercanviar. És a dir, les formes de ser, les formes de treballar, les lluites i les esperances. Avui, per les raons que sigui, el món se'ns ha fet petit. I qualsevol cosa que pot passar a l'altre cap de món ens en podem enterar. I podem saber què, com i els perquès. Per tant, aquesta relació d'intercanvi mutu amb els pobles de Llatinoamèrica, concretament de Calella en Cuba, per mi, és un caudal de riquesa tan gran que no pot ser només.
Exacte. I a més, potser d'aquí un temps la gent de Llatinoamericana posarà efemèrides del que està passant aquest any a Cuba, que sembla que comença a obrir-se. No sé si això és bo o és dolent, o com ho interpreten vostès, que tenen més contacte i més informació directa amb tot aquest
àmbit. Sí, jo crec que abans que res i abans que tot, jo crec que els ciutadans hem de fer un esforç per saber llegir les històries reals de cada país i de cada món, que fins ara els mitjans de comunicació ens l'han distorsionat. Els mitjans de comunicació, la gran majoria, més del 90%, està en mans dels grans poders, de les banques, dels multinacionals. Llavors ens fan veure el que volen, com volen i pel costat que volen. Llavors hem d'estar molt alerta. I llavors les notícies que ens venen en aquest cas de Llatinoamèrica o de Cuba en concret són totalment distorsionades. És a dir, a Cuba hi ha problemes, a Cuba hi ha situacions que... Sí, però també tenim aquí, veritat. Llavors, si a Cuba hi ha uns valors i aquests valors els podem compartir amb Catalunya i concretament amb Calella, home, jo crec que això té una vitalitat pel tarannà de tothom. Per tant, primer i abans que res, hem d'estar molt alerta de com estem informats i buscar aquesta contrainformació, que avui també la podem trobar a altres mitjans que no són els habituals manipulats per les grans multinacionals.
Mm-hmm. Tots aquests valors que comentava Jordi segur que els podem trobar en aquesta agenda latinoamericana, que sí. A més a més, cada any es dedica, té un, com un lema diferent, no?
Un tema diferent, correcte.
Exacte, me recordo que es va parlar del bisbe Casal d'Àliga, sí. S'ha parlat de desigualtats... Sí. Aquest any aquesta la tenim enfocada.
Sí, que... bueno, aquest any, com podem veure, desigualtat i propietat, mm-hmm. És el d'aquest any 2016. Hi ha unes dades, ja veiem que és una agenda molt rara, això, és un llibre molt raro. Aquí ja veiem que el 1% domina el 99% de les persones del món.
En canvi, 1% està situat en un gratacel.
Exactament, a dalt de tot.
Sí.
Però la majoria, què fem? I si girem, veurem que segons unes dates que ens han donat Intermón Oxfam, que ens en fem ressò, 85 persones tenen un patrimoni equivalent a la meitat de la humanitat. És a dir, 85 persones dominen la meitat de la riquesa de la humanitat. Mai a la història de la humanitat es havia donat un fet semblant. I per això, en la introducció que ens fan Pere Casal d'Àliga i Josep Maria Vigil, que són els pares de l'agenda, es diuen, és hora de despertar. Estem endormiscats, estem anestesiats pels mitjans, pel sistema. Clar, tenim un sistema injust, indigne i moral, que crea desigualtat, que crea injustícia. Com podem permetre que al ple segle XXI morin de gana quasi 100.000 persones en guerres, en situacions... de... No pot ser, no es pot permetre. Totes les persones tenim els mateixos drets i la mateixa dignitat. Què hem de fer? Home, despertar, ens hem de rebel·lar, ens hem de moure. I com s'ha de fer? Home, primer començant per nosaltres mateixos. Segurament que hem de canviar moltes coses, molts hàbits i molts estils de vida. I llavors actuar. Això ens portarà... El món està malalt. Està malalt. I per canviar el món, si no canviem els cors i les ments, no eduquem en valors, el món no canviarà. Per més col·lectius alternatius que es presentin, sí, els que han de pujar, aquests col·lectius, siguin sindicats, siguin partits, esglésies, centres educatius, no tenen el valor del Déu, generositat, compromís, solidaritat, i predomina el fals Déu, de la venjança, de l'odi, de l'individualisme, del diner i del poder, el món així, de cap manera pot funcionar. Quin és el déu de les multinacionals? Quin és el déu dels grans bancs, sinó el diner i el poder? El món així no canviarà. Empitjorarà i empitjoraran aquestes desigualtats. Fins quan? Per tant, hem d'actuar. És hora de despertar. És hora de despertar i que canviar les regles del joc. Hem de canviar aquest sistema injust i moral, però funciona. Un sistema assassí.
Amb aquest cas que em comentava, amb aquestes dades, amb aquesta desigualtat, em venia també al cap justament el lema de la quinzena solidària d'aquest any, el que es dedica en aquests 15 dies que Calella es parla de solidaritat, que és la crisi humanitària tan bèstia, deixi-m'ho dir així, sí. de refugiats sirians... Sí. I em sembla que les seves paraules, Jordi, lliguen perfectament també amb el que està passant en aquesta situació. Hauríem de despertar, no sé, vostè com creu que podem actuar o què és el que s'ha de fer davant d'aquesta situació, d'aquestes persones que, com vostè ens deia, tenen els mateixos drets, evidentment, que qualsevol ésser humà i que, en canvi, es troben amb aquesta situació i des d'Europa, des de fins i tot nosaltres mateixos, no hi ha una resposta adequada i moltes vegades tampoc sabem ben bé quina resposta donar.
Sí, el primer que hem de fer és no girar l'esquena, passar. Ser passotes. No. El que s'ha de fer, primer també actuar en qüestions puntuals s'ha de fer, però hem de donar-nos en compte que és un problema molt profund, que és un problema del sistema mundial que regeix, i que, per tant, hi ha unes polítiques que no estan regides precisament per aquests valors que deia abans. Els valors de la generositat, el valor de fer un servei al país, el valor de fomentar la democràcia com poder del poble madur. Per tant, hem de denunciar aquesta situació i cada qual, al lloc que està, en els mitjans que tingui, ho pot fer. Jo crec que si totes les persones, les que estan a casa, les que estan treballant fora de casa, que estan fent de paleta, que estan fent de mecànica, els que esteu com els mitjans de comunicació, feu, actueu amb generositat, amb bondat, amb compromís, ja estem canviant aquest món, ja estem, d'alguna manera, donant suport a aquesta situació realment que es troben els nostres germans, que són seres humans. Aquests nens i aquestes nenes podien ser els nostres nets. No es pot tolerar, és injust, i els hem de rebel·lar, i hem d'actuar, i hem de moure'ns, i hem de fer. Per tant, jo, però, humildament, el que proposaria és aquestes tres coses: actuar amb allò puntual, fer pressió social i política a les institucions, sobretot a les institucions que són més responsabilitat seva, com els governs de torn, i anar a les causes de que aquestes situacions s'han de donar. Que hi hagin unes guerres en un país no és casualitat, hi ha unes causes molt profundes, i normalment hi ha uns interessos dels països enriquits en el qual van en un altre lloc no pas per ajudar sinó per colonitzar, és a dir, per expropiar-se, sigui de petroli, sigui d'or, sigui d'energia, sigui del que sigui, i que per tant això s'ha de canviar. Hem de canviar l'espasa per l'arada.
Parlem de refugiats sirians, però segur que també refugiats de llatinoamericans, persones de Llatinoamèrica, sí, que fugin del seu país, que intenten arribar a Europa, també en podem trobar.
Sí, bueno, i allà fa 4 dies que aquí a Espanya, doncs, i Catalunya, s'hi trobàvem. I que actualment molts joves han d'anar a buscar feina en un altre lloc per tenir, per poder viure en dignitat, aquí a casa nostra. A casa nostra tenim un 40 o un 50% de joves que ben preparats que no poden donar a la nostra societat, que no hi ha futur. Per tant, què cal fer? Això s'ha d'arreglar. Això no pot continuar. Estem deixant una mala herència, jo que soc més gran, una mala herència als nostres fills o als nostres nets. Quina és l'alternativa? Han de passar per la via política. Quina és la via política? Si no, feina per tothom. Perquè avui els mitjans tècnics han suplit la mà d'obra, s'ha de reduir les hores de treball. I això passa, doncs, per un sistema polític que digui, no, les jubilacions no han de ser 65, han de ser abans. Hores de treball, si esteu fent 8 hores, doncs, començar a reduir, decréixer i repartir la feina, entre altres coses, no? Però això passa perquè també la gent prengui consciència, que entengui això. Per tant, ens convé a tots plegats aquesta educació, aquesta formació social, política permanent. I l'agenda és un instrument que ens hi ajuda a obrir debats, a aprofundir i descobrir els perquès.
Exacte, aquí és on volia anar a parar, anar canviant el nostre petit món, el nostre entorn, per intentar canviar el món general, i una bona manera pot ser, doncs, comprant aquesta gent llatinoamericana, no?
Comprant o baixant-la d'internet.
També es pot baixar d'internet?
Sí. Ah, llatinoamericana.org. La podreu trobar en català, la podeu trobar en anglès, la podreu trobar en portuguès, en castellà, etc. Però en català segurament que és el que... I no solament podeu trobar aquesta agenda llatinoamericana.org, sinó que tots els recursos pedagògics, abans anunciava, de contes, de vídeos, de calendaris, de mapes, de llibres, de tots aquests recursos pedagògics que es poden utilitzar per animar el professor a nivell personal, a nivell col·lectiu, per aprofundir aquells vídeos, etc. Podeu trobar-ho, i de forma gratuïta. És a dir, no heu de demanar permís a ningú per baixar-ho i fer-ho vostre. Perquè aquí hi ha un escrit que diu: aquesta agenda és propietat del poble llatinoamericà, que dona permís per copiar, citar i reproduir lliurement sense demanar permís a ningú. Per tant, el servidor, o sigui, els que són coordinadors mundials no se l'apropien, sinó que es converteixen en altaveus de les causes profundes d'aquests països. En definitiva, les causes bàsiques principals és la causa de la dona, la causa de gènere, la causa ecològica, la causa negra, la causa indígena. Són les quatre potes, diríem, que es fonamenten aquesta eina de rebel·lió, aquesta eina de lluita, aquesta eina de conscienciació, aquesta eina per anar construint aquest altre món que creiem que és possible, un altre món en què tothom pugui viure amb dignitat, i que, per tant, és una de les altres, però que aquesta, al ser mundial, doncs, i venir de Llatinoamèrica, ens brinda la possibilitat de mirar el món no pas amb les nostres ulleres occidentals, sinó amb les ulleres dels empobrits. Que, per tant, que això també és una virtut, veritat, que és important de poder remarcar.
I tant. Hem conegut, doncs, la gent de llatinoamericana. Moltíssimes gràcies, Jordi, per haver-nos ensenyat aquí, com dèiem, a la plaça de l'Església de Calella. Un molt bon espai per conèixer exactament no només la publicació en ella mateixa, sinó el missatge que transmet.
Correcte.
I el que hi ha al darrere, que en definitiva això és l'important d'aquesta gent. Moltíssimes gràcies, Jordi.
Sí, gràcies a vosaltres. Més dir-vos, ja per l'any que ve, el 2017, doncs el tema serà l'ecologia en profunditat. Ja tenim el lema, ja s'està preparant.
Clar, perquè això deu portar feina, per tant, això s'ha de mirar.
S'ha de preparar, ja és tot l'any. L'agenda és allò que hem de fer cada dia, i és el dia a dia.
Perfecte, doncs l'any que ve l'ecologia, cada any, això sí, una agenda llatinoamericana diferent, per tant, cada any moltes possibilitats i molts textos per poder reflexionar al voltant de les desigualtats, sobretot problemàtiques llatinoamericanes, sovint silenciades en els mitjans de comunicació. Com deia, moltíssimes gràcies, Jordi, per haver vingut i haver-nos-ho explicat.
Gràcies a vosaltres, endavant.
Doncs en aquesta quinzena solidària, nosaltres hem conegut avui l'agenda llatinoamericana, aquestes problemàtiques que, doncs, a través d'aquesta publicació, que és molt més que una agenda per apuntar-hi les coses que hem de fer, és una eina per reflexionar, per lluitar i per conèixer el món, doncs, amb uns altres ulls que ens ofereixen la gent de les entitats solidàries, que són els que hi treballen i els que lluiten per fer entre tots un món més agradable i, sobretot, millor.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
L'Arxiu Municipal Josep Maria Codina i Bagué ha rebut la cessió de les fotografies que es van recollir per editar la publicació L'Avanç. En total hi ha 2.647 imatges digitalitzades cedides per Editorial F2 i procedents d'arxius privats. Es van aconseguir amb la recopilació del material fotogràfic i documental per l'edició del llibre L'Avanç, recull gràfic de Calella 1890-1975 de Jesús Rodríguez, Jordi Pérez i Òscar Oger, editat per l'editorial F2 l'any 2013. Encara que les fotografies ara es puguin anar a veure a l'arxiu municipal, cal tenir en compte que per reproduir o per utilitzar les imatges del fons serà necessària l'autorització expressa dels propietaris particulars d'aquestes fotografies. Cap de setmana llarg en què hi ha hagut també competicions esportives, la calellenca Anna Flaquer s'ha proclamat campiona d'Espanya d'aquatló i sotcampiona de triatló sub-23, un campionat de triatló sprint i aquatló que s'ha disputat aquest cap de setmana a Àguiles, a Múrcia. Pel que fa a la resta de resultats esportius d'aquest cap de setmana, en tenis taula, el Suris Calella de Gabriela Feher ha guanyat el Vic de 4-0 i el Balaguer per 2-4. En futbol, el Club Futbol Calella, tot i no fer un bon partit, ha acabat guanyant contundentment de 5-0 a l'Arenys de Munt. Per la seva banda, l'Aquahotel, l'altre equip juvenil de Calella, l'Aquahotel Futbol Club, ha guanyat el Dos Rius d'1-13, però l'Escola Llavaneres no ha punxat. Per la seva banda, també, en handbol, la UEC Calella ha perdut 30-22 contra el Sabadell, que amb aquesta victòria assoleix l'ascens a la Lliga Catalana. I en bàsquet, les noies del Club Bàsquet Calella han acabat la lliga regular perdent 52-42. Ara jugaran les fases de descens. Pel que fa també al triatló, hem de dir que tres esportistes del Team Calella han participat aquest cap de setmana a la que ha estat la 27a edició del triatló de Sant Feliu de Guíxols, un dels més antics de Catalunya. Destaca la participació de Marc Busquets, que sortia cinquè de l'aigua. El Team Calella Triatlón també ha estat present a Reus amb sis triatletes que han pres part de la Polar Gran Fons La Mussara, una marxa cicloturista que discorre per les carreteres de la província de Tarragona amb Reus com a punt de sortida i arribada. Els triatletes calellencs eren Joan Carles Castellà, Joan Gil, Moisés Camps, Marc Soler, Francisco Álvarez i Josep Figuereo. Tots han coincidit en la duresa de la prova tot i que té com a recompensa, diuen, l'espectacularitat dels paisatges pel qual discorre tota la prova. Pausa i de seguida tornem amb la previsió del temps amb Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
Hola, bon dia. Deixem enrere un llarg cap de setmana que ha estat marcat en un primer moment pel temps inestable. Diumenge encara es va escapar alguna gotellada, però posteriorment, ahir dilluns, el temps va ser molt més tranquil, amb núvols baixos, però sense precipitacions aquí al Maresme. D'entrada d'avui s'espera una nova jornada en la qual encara quedaran alguns núvols, seran poc importants i no esperem que arribin a deixar cap mena de precipitació. Pel que fa als vents, en conjunt han de ser més aviat fluixos, bufaran de mar cap a terra, la situació marítima estarà dominada pel marejol i les temperatures, per la seva banda, semblants a les d'ahir. Les màximes cap als 20-21 graus, unes temperatures que, per cert, ja avancem el proper cap de setmana durant la recta final. Per tant, d'aquesta setmana s'espera que puguin pujar de forma clara. Seran, no d'estiu, però s'hi aproximaran, perquè pujaran, doncs, això, entre 4 i 5 graus respecte a les que estem tenint aquests últims dies. De cara a demà s'espera un canvi de temps que ens arribarà a última hora del dia. De moment, durant el matí, dominarà el sol. Durant la tarda veurem núvols alts i fins i tot núvols mitjans. I cap al vespre esperem nuvolades que apareixen cap al Maresme Nord principalment, on es descarta algun xàfec de caire tempestuós entrada ja la nit de demà a demà passat. Unes tempestes que localment podran ser moderades però en general poc abundants, amb unes temperatures que demà es mantindran, si fa no fa, com les d'avui. Els vents continuaran fluixos, lleugerament moderats al migdia, de garbí, del sud-oest i més variables durant la recta final del dia. Situació marítima dominada demà per la maror a marees de mar de fons. I el que dèiem, de cara a demà passat, s'espera un temps encara a primeres hores del dia amb nuvolositat intervariable i abundant amb risc d'alguna gotellada. Creiem que poca cosa. Durant la tarda el sol s'imposarà. Les temperatures esperem que comencin a pujar de cara a dijous i aquest augment, com dèiem, el notarem molt més divendres i al llarg del cap de setmana.
Marxem. A partir de la informació, com sempre, continuen els diferents butlletins horaris de Ràdio Calella. El primer, a les 2 de la tarda, d'aquí a mitja hora aproximadament, i a les 8, una nova edició de l'Infovespre presentada per Dolors Lieuri. També, com sempre, podeu estar informats a radiocalella.cat, calellatv.cat i perfils de Facebook i Twitter. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.